migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ja està aquí, sí, sí, ja ha arribat. Mira, mira, està entrant per la porta. Migdia, bon dia, com està? Està bé? Doncs m'alegro molt. La 1:07. El migdia i el temps, tindrem bon temps aquest cap de setmana. Carles Losada, què tal?
Què tal? Fa bona cara, eh? Fa bona cara.
Sí, sí, el temps fa bona cara.
Sí, sí, sí. Sí. Ja tocava, eh?
Jo crec que sí.
Va, tanta pluja, en primavera.
Mare de Déu, quina setmana, no?
Molt bé, doncs això ho hem arreglat, eh? Hem arreglat per avui divendres, bon temps, sol, també el cap de setmana. Ens espera un cap de setmana de sol, de temperatures agradables, inclús superiors a les que et comentaré ara, i amb pocs núvols i gens de pluja. Eh? 21 graus ara mateix a Girona, 20 a Lleida, 19 a Barcelona, 18 a Tarragona i 14 a Andorra la Vella, com em deia, tant dissabte com diumenge els termòmetres encara pujaran una mica més. Eh? La mobilitat, doncs, com abans, transport públic, cap problema, però aquestes allavissades que hi ha hagut a la zona de l'Anoia, doncs, han provocat despreniments en alguns trams de la via fèrria, línia de ferrocarrils de la Generalitat, Llobregat-Anoia, i això fa que es doni servei per carretera entre Piera i Igualada i a la xarxa viària fluidesa, però encara hi ha un munt de carreteres locals, una desena aproximadament, tant locals com comarcals, de Girona i Barcelona, amb talls totals i parcials a causa dels aiguats.
I a nivell de informació de cara a les 2:20?
Doncs, a banda de la notícia dels últims temps, que és tot el que envolta el coronavirus, doncs ens hem de fer ressò també d'una lamentable notícia, la mort d'una dona de 63 anys aquest matí al pont de Vilomara, a la comarca del Bages. Sembla ser que a mans del seu company de pis, un home de 52 anys, ha estat detingut, ha passat ja a disposició judicial. Les pròximes hores, els Mossos, això sí, descarten que es tracti d'un cas de violència domèstica en l'àmbit de la llar. S'està investigant hores d'ara com han anat els fets. Ha passat tot aquesta passada nit i el cos d'aquesta dona de 63 anys ha estat trobat aquest matí en aquest domicili del pont de Vilomara, com deia, la comarca del Bages.
Gràcies, Carles. Us escoltem després a les 2:20. Que vagi bé.
Adéu-siau.
Adéu-siau. José Luis Gil, última hora esportiva.
Doncs, home, tinc la tentació de repetir el que acaba d'explicar, les coses que acaba d'explicar Luis Munilla ara fa uns minuts. Alerta en el món del futbol perquè aquesta data del 28 d'abril igual ja no és el 28 d'abril i és la qüestió de veure qui mana, si mana la Liga de Futbol Professional o mana el Ministeri de Sanitat a l'hora del retorn a l'activitat dels equips de primera divisió, dels equips professionals, de Barça i d'Espanyol a la primera divisió, del Girona a la segona divisió, i la informació que acabem d'explicar via Alberto Díez, aquest possible solapament de calendaris entre competició domèstica i Eurolliga que faria que el Barça prengués la decisió de donar prioritat a l'Eurolliga, o sigui que incògnites que s'han enfosquit una mica i que les intentarem doncs resoldre i aportar llum a Esports Cope. Torno a repetir la pregunta del dia: si fóssiu futbolistes, què faríeu? Un 20,3% de copenautes acceptarien passar la prova del Covid-19, un 79,7% de copenautes cedirien el test a gent que ho necessités més. Per ser un apunt més, aquesta tarda, en principi a les 4, després del que hem explicat també en el món de l'handbol, hem de veure si el Barça se sent o no se sent campió de Lliga després que no se'n reprengui la competició d'aquest esport.
Gràcies, José Luis. Us escoltem després a les 3:25. Gràcies.
Moltes cosetes avui.
Vinga, moltes. Com cada dia. Adéu, sí, sí, sí. Jo no faig migdiada. Jo escolto Esports, Cope, Catalunya i Andorra. Mirem les xarxes socials. Feliz fin de semana. Bon cap de setmana per a tothom, perquè farà bon temps i, a més, els nens podran trencar, sortir del confinament, sempre respectant les mesures de les que hem parlat en aquest programa fa uns minuts. Després, hem de parlar d'un tribut que s'ha fet a la ràdio aquest matí, l'ha fet el company Alcina des d'Onda Cero i ha convidat doncs, els grans de la ràdio, el maestro Carlos Herrera, a Luis del Olmo, a Gabilondo, a tots els mestres o la gent que està treballant, a Francino, a la meva estimadíssima Àngels Barceló, amb la que vaig compartir taula fa molts anys a la redacció de Catalunya Ràdio. Vull dir que moltíssima gent ha estat present en aquest homenatge a la ràdio. Per tant, gràcies i abraçades als companys, com no, d'Onda Cero. També altra tendència, doncs, futbolistes que veuen totalment injust el tema dels tests. Un dels exemples més clars és el Santander, que diu que no, que ells no se hacen el test por compromiso y porque consideran que no es justo. Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es tendencia porque textualmente ha sugerido inyectar desinfectante y luz a los enfermos para matar el coronavirus. Señor Trump, va usted por buen camino.
Herrera a COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Ara mateix vull saludar a la síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà. Què tal? Bon migdia.
Hola, bon migdia, bon migdia. Com esteu? Com
doncs
esteu?
Seguint el que diu la llei d'alarma sanitària, seguint el confinament, respectant totes les normes i sobretot sí. M'imagino, Maria Assumpció, que és el missatge que crec que hauríem de donar tots plegats, entitats, organismes i com mitjans de comunicació, que no es relaxi ningú, no?
Exacte, exacte. Això fa una mica de por. Això és el que em fa a mi més por, perquè clar, portem molts dies, més de 40 dies, o sigui que la paraula quarantena sí. És clavada, no és allò dels 15 dies primer que ens pensàvem. I aleshores, si realment, jo comprenc que està sent dur i que està sent difícil, però que no ens podem relaxar ni molt menys, no, amb el que dius de que de cara sembla, no, que a partir d'aquest cap de setmana podran sortir els infants. A veure, nosaltres en principi doncs, pensem que és una bona decisió, però que sobretot, doncs que no es facin ni un pèl, com es diu vulgarment, del que poden fer. Ens fa patir una mica.
No, i a més, el que ja ens han dit des de Protecció Civil, han deixat clares les mesures, que encara sí. No estan publicades en el BOE, per cert, vull dir, s'han donat consells des de Catalunya, des de la Generalitat, i sobretot evitar els contactes amb gent gran, anar a veure els avis, vull dir, ja sé que tothom ho desitja,
Home, i tant,
però aneu en compte, eh?
Exacte, sí, precisament això és el que no s'ha de fer, no? Jo ho entenc, vull dir que, esclar, que hi ha aquesta sensació de que et sents sol i que tens ganes doncs, de veure a les altres persones, però vull dir que el que puguin sortir no vol dir això, precisament. Clar. Això té que quedar clar. I tenen que sortir amb la persona, amb el pare, la mare, clar, o tothom, amb la persona que estiguin vivint, que és la que les té que acompanyar i és la que, amb els que poden sortir, però no per anar a fer visites a ningú.
Efectivament. Dos temes molt importants, Maria Assumpció. Sí. La primera, les queixes rebudes en matèria de cossos de seguretat. Que exactament de què es queixen els barcelonins?
Mira, nosaltres les queixes que hem rebut fan referència algunes vegades a un tracte no massa acurat de la Guàrdia Urbana. I també tenim algun cas de la Guàrdia Civil, el qual nosaltres no podem supervisar, i ho hem passat al Defensor del Pueblo, com fem sempre, quan no és de la nostra competència, no? Uh-huh. Aleshores, clar, aquí hi ha una mica... Hi ha confusió, sobretot per part de la ciutadania, que, esclar, hi ha un reial decret el dia 14 de març, quan s'estableix l'estat d'alarma, i que limita la circulació de la població, etc. No? Però llavors, és clar, no hi ha una norma exacta que es pugui, o un article exacte que digui l'article tal és el que castiga això. Uh-huh. I aleshores s'està fent servir, esclar, la polèmica llei de prevenció de seguretat ciutadana, que és la llei dita Mordassa, no?
Sí, sí.
Aleshores, doncs, esclar, algunes vegades doncs, els casos que hem tingut han estat doncs, per actituds no massa justificades, potser i proporcionades pels agents. De tota manera, jo també vull dir un missatge, no? Nosaltres hem rebut queixes. Evidentment que nosaltres sempre rebem el pitjor que està passant de tot arreu, no?
Ja.
Però que no són queixes que hagin rebut usos excessius de la força per part de la Guàrdia Urbana, per exemple, no? Uh-huh. I que estan fent el que poden i que estan fent un esforç i un sacrifici tremendo. Però que sí que és veritat doncs, que potser han aturat amb alguna persona que, tot i justificant el motiu pel que, doncs, no sé, hi havia un cas concret, que anaven dos en un cotxe, però és que el senyor acompanyava a la seva senyora, que és infermera a l'hospital, i anaven una mica urgent, bueno, vull dir que anaven ràpid perquè per l'hora i tot plegat, no?, per les incomoditats que hi ha. Uh-huh. I és clar que després doncs, s'hauran de revisar totes aquestes queixes, multes, vaja, que s'han posat,
sí.
Doncs s'hauran de revisar i jo penso que hi haurà molta consideració, però vull dir que tampoc és que jo volia fer un atac ni molt menys als cossos de seguretat, però que sí que és veritat doncs, que, com sempre, doncs, hi ha moments que potser el tracte no ha estat prou acurat.
Mm-hmm, molt bé, està clar. Per cert, Maria Assumpció, estàs rebent, m'imagino, moltes queixes, no?
Estem rebent moltes queixes i també t'ha de dir que moltes no són de la nostra competència.
Ah, clar. El,
sí, amb exagerat comparat amb la, quan hi ha la vida normal, diguéssim, no?
Sí.
Perquè, esclar, la gent doncs està, jo crec, penso que estan molt, molt desesperats i truquen on primer doncs, veuen l'adreça o ens coneixen, el que sigui. Nosaltres, evidentment, aquestes queixes, vull dir, aquestes trucades, sobretot trucades, les queixes per escrit, que no són de la nostra competència, tenim molta cura d'immediatament dir-los si nosaltres això no li podem solucionar, vagi a tal lloc. Per tant, estem doncs, fent aquestes recomanacions. Per part nostra, queixes nostres, doncs, algunes de serveis socials que diuen que tenen dificultat en comunicar amb serveis socials, aquestes que dèiem de Guàrdia Urbana, després també dels serveis funeraris...
Això et volia preguntar, perquè, clar, estem vivint una situació... Parlàvem fa uns dies amb el cap dels serveis funeraris de Barcelona i em deia que en 30 anys de professió mai havia vist una cosa com aquesta.
Naturalment, doncs hi ha un excés doncs, de morts, s'ha de dir així, clarament,
sí.
I això, doncs, esclar, es fa molt difícil. Nosaltres ja ens vam posar de seguida en contacte amb el regidor d'Emergència Climàtica i president de Cementiris, que és el senyor Eloi Badia, per dir-li doncs, les queixes que estàvem rebent. Esclar, costa molt entendre les famílies que no poden acompanyar en els seus difunts fins l'últim moment, no?
Uh-huh.
Per tant, perquè, esclar, això va ser doncs, la pròpia Secretaria de Salut Pública que va establir que, que hi haguessin restriccions a l'hora d'acompanyar els difunts, no? I van dir, bueno, 2-3 persones com a màxim que puguin estar presents. Però vaja, això s'ha fet difícil i doncs, moltes persones han patit aquesta mancança i aquest poder trobar-te després de tenir una desgràcia així, doncs, que no puguis estar abraçant-te, inclús amb els teus propis familiars, no?
Sí,
que no puguis és acompanyar que... la persona estimada fins l'últim moment.
És que...
Per tant, això...
És que de tot, no, volia dir que de tot el que està passant, òbviament, el pitjor són les persones que han perdut la vida, que estan perdent la vida. Però després, Maria Assumpció, i això, que no puguis acomiadar-te d'una persona...
Molt...
Això, hem parlat nosaltres amb psicòlegs, amb psiquiatres, i això és molt, molt dur.
Això té que ser molt dur. Tots tenim experiències, hem perdut persones estimades, lògicament, sobretot, doncs, ja amb la meva edat, parlo, doncs, que has perdut tanta gent estimada, i la... I el consol més gran ha sigut en aquell moment que t'has pogut trobar amb els altres familiars, que els has abraçat, amb les amistats que et venen a veure, que et telefonen, i aquest és el gran consol que queda. Uh-huh. I, per tant, això doncs, està sent un problema. Ho sentim molt, això.
Clar que sí. Maria Assumpció, en tot cas, si arriba a la síndica de Barcelona alguna queixa que no li pertany a ella, com es diu habitualment en castellano, no caerà en saco roto.
No. Nosaltres immediatament...
Clar,
diem,
ho traspassem.
No és la nostra competència, doncs
clar.
Vostè això, o vagi al Defensor del Pueblo, o vagi al Síndic de Greuges de Catalunya, o bé, doncs, si és sanitat, qüestions de temes de sanitat, els enviem a sanitat, lògicament.
Deixa'm que recordi el telèfon 93-413-2900. 93-413-2900. El telèfon de la síndica de Barcelona, 93-413-2900. Qualquer queja, qualquer suggerència, el que vulguis, truca i la síndica t'atendrà o pots entrar a la pàgina web de la síndica de Greuges. Maria Assumpció, una abraçada molt gran i a cuidar-se.
Una abraçada. Salut. Cuideu-se molt.
Adéu.
Coronavirus.
¿Por qué el gobierno recomienda ahora el uso de mascarillas?
¿Cuándo dispondremos de una vacuna eficaz contra el coronavirus?
¿Cuándo se levantará definitivamente el confinamiento?
¿Epidemia de coronavirus?
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
Comunidades autónomas, ayuntamientos han pedido un protocolo claro, con datos fiables sobre la evolución de la enfermedad en los territorios.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
Y detrás de cada cifra, un nombre, unos apellidos. Y detrás de esto, historias, futuro, pasado.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus, con la mejor información y el mejor análisis, lo encuentras durante todo el día en la antena en COPE. También en cope.es.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Porque lo que a ti te importa a nosotros también, hoy más que nunca somos el banco del vamos.
Vamos es ayudarte con tus pagos y anticiparte tus ingresos. Es ayudarte con tu negocio y saber más para decidir mejor. Vamos es estar donde estés y ayudar a los que hoy más lo necesitan. Porque vamos es ir siempre juntos. Ibercaja, el banco del vamos.
En Securitas Direct seguimos aquí, trabajando por si nos necesitas. Por eso recuerda, si tienes cualquier emergencia, pulsa el botón SOS en tu alarma o en tu móvil a través de Guardián y tendrás a tu disposición a nuestro equipo de expertos de seguridad, listos para actuar las 24 horas si lo necesitas. Si quieres activar Guardián de Securitas Direct en tu móvil, llámanos al 900-200-200. Hoy más que nunca seguimos a tu lado.
Aquestes són algunes de les 26 accions de la Diputació de Barcelona per fer front a la crisi del coronavirus. Protegir els col·lectius més vulnerables i reforçar l'assistència als ajuntaments són els objectius prioritaris del govern provincial durant l'emergència del Covid-19. Protegir els treballadors essencials. La Diputació de Barcelona ha començat a distribuir als ajuntaments de la província equips de protecció individual perquè els treballadors municipals puguin continuar prestant els serveis bàsics a la ciutadania amb les millors garanties possibles. Col·laboració en la posada en marxa als hospitals de campanya. L'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona ha rebut 70 llits procedents del centre Respir, d'estades temporals per a la gent gran que la Diputació ha posat a disposició del centre sanitari. La corporació també s'ha sumat a la coordinació de l'Hospital Fira Salut, el nou hospital provincial de Fira de Barcelona, i ha participat en l'adequació de l'ampliació de l'Hospital Germans Trias i Pujol a les instal·lacions de l'Institut Goodman, i també en l'habilitació de la pista coberta d'atletisme a Sabadell, per transformar-la a l'Hospital Temporal Vallès Salut. La Diputació de Barcelona ha cedit al CatSalut vehicle sense conductor de la flota de serveis tècnics perquè el Departament de Salut de la Generalitat en faci ús i els distribueixi al territori segons les necessitats que es plantegin. Aquests vehicles permeten fer visites mèdiques a domicili i, a criteri del Departament de Salut, traslladar el personal sanitari quan es doni el cas. Més teleassistència. El Servei Local de Teleassistència de la Diputació de Barcelona ha posat en funcionament una línia d'atenció 900 perquè totes les persones de més de 65 anys puguin accedir a la teleassistència mitjançant els serveis socials dels ajuntaments. També s'ha reforçat el servei ordinari per als 90.000 usuaris habituals. Les unitats mòbils del teleassistència continuen prestant assistència a tota la província. Oferir un sostre a qui no en té. Amb la voluntat d'assistir a les persones més vulnerables, la Diputació ofereix suport als ajuntaments per habilitar allotjaments per a les persones sense llar, si calen equipaments d'urgència. També impulsa acords per oferir recer a les famílies vulnerables i a les dones víctimes de violència masclista. Avançament als ajuntaments per pal·liar la falta d'ingressos. Per tal que puguin seguir prestant servei, la Diputació ha transferit a l'organisme de gestió tributària 50 milions d'euros per a bestretes i avançaments. Contra la violència masclista, que no ens aturi el confinament. Aquest és el lema de la campanya que ha posat en marxa la Diputació perquè la ciutadania col·labori alertada a qualsevol sospita de violència masclista durant el confinament. L'objectiu és que els ajuntaments puguin difondre la campanya a les xarxes socials i als establiments de primera necessitat, com ara supermercats i farmàcies, on les víctimes poden anar soles i demanar ajuda. Atenció directa als ajuntaments i a la ciutadania. Amb l'objectiu de continuar prestant una assistència directa, àgil i de qualitat als consistoris de la província, la Diputació de Barcelona ha habilitat a la seva pàgina web un lloc específic amb recursos per a l'atenció directa als ajuntaments i també un apartat amb els principals recursos d'informació a la ciutadania en lluita contra la Covid-19. Aquestes són algunes de les 26 accions de la Diputació de Barcelona per fer front a la crisi del coronavirus.
La quantitat de suport que està donant la Diputació de Barcelona, és a dir, l'organisme que agrupa, que ajuda, que dona suport a tots els municipis de Barcelona, doncs aquests, mentre duri la pandèmia. Ahora, yo solo quiero darte un mensaje estos días de confinamiento. Si estás ya quizá harto de ir a comprar botellas de agua, garrafas de agua, pues puedes marcar un número de teléfono y ese problema puede quedar solucionado gracias a los amigos de Osmotic, del Grupo Corsa. El teléfono es el 900-208-208. Recuerda, llámales, te pueden instalar unos Osmotic en casa y olvídate de cargar con las garrafas de agua. 900 208 208. Además, puedes tener gratis los filtros de Osmotic durante 3 años. Puedes entrar, debes entrar en la página promosmotic.com y empieza ahora mismo a ahorrar. Es un mensaje de los amigos que también están contigo durante el confinamiento, durante la pandemia, del Grupo Corsa. Ellos tienen muchísima, muchísima sed de innovación. Y de aquí res, 2 minutets, parlarem de adiccions, l'increment d'addiccions, tabac, alcohol, noves tecnologies mentre està durant la pandèmia o la quarantena.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Y en estos momentos de encierro en casa, también te proponemos pasarlo de manera divertida con Carlos Herrera y John Uriarte en La Hora de los Fósforos, a las 10 de la mañana.
Bueno, total.
¿Habéis sido presidentes de vuestra comunidad?
Pues mira, no.
Bueno, yo fui delegado.
Yo también fui delegado.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
No nos cansaremos de rendirles homenaje, reconocimiento total a transportistas y mensajeros, trabajadores de aeropuertos, transportes...
Estamos trabajando sin mascarillas, y no solo farmacéuticos, sino todo el personal de la farmacia...
Ellos son los encargados de abastecer de comida a los supermercados. José Antonio es uno de esos transportistas.
Yo quisiera lanzar un mensaje de tranquilidad a la gente, que el abastecimiento está asegurado.
Javier tiene 60 años y es uno de esos amigos taxistas.
Lo que nos importa es que el ser humano en general, no te lo haces porque te gusta el trabajo que haces.
Oye, tú trabajas en una gasolinera donde paran mogollón de camiones, ¿no?
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Es un futbolista de un equipo de segunda división, del Cádiz, y que está con el miedo en el cuerpo.
Hola, Fali. Que la liga puede parar 3 o 4 meses y no pasaría nada. Y lo importante es la salud de todos, ni dinero, ni nada. Que están falleciendo un montón de personas cada día que veo aquí y nosotros queremos jugar al fútbol.
El ministro de Cultura y Deportes del Gobierno de España, José Manuel Rodríguez Uribe. Señor ministro, buenas noches.
Buenas noches, Juan. Yo entiendo el temor del futbolista. Lo que tenemos es que garantizar que las condiciones de seguridad plenas.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
¿Por qué causas has estado en la cárcel?
Bueno, porque sí. Me drogué.
Partas, apúrame.
Eso te lleva a robar y a robar entras a la cárcel.
Momentos. Luis Rodríguez. Aquesta nit, comparteix els teus moments amb Luis Rodríguez.
Que t'has saltat etapes de tu vida. No les has vivido, ¿m'entiendes?
Momentos no és solament parlar. Ens agrada escoltar-te.
És tan difícil ser feliç en lo que tendria que ser feliç.
Aquesta nit, Momentos. COPE Catalunya.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quarts de dues, aquest és el migdia, el teu migdia, a través de les emissores COPE, Catalunya i Andorra. Ens fem una pregunta en veu alta i d'aquí no res, la persona més adequada, jo diria, a Catalunya, ens donarà resposta. El confinament està provocant un increment d'addiccions al tabac, a l'alcohol o les drogues? El doctor Joan Colom, que és el director de programes de prevenció del VIH, de les malalties de transmissió sexual i de l'hepatitis vírica de la Generalitat de Catalunya, es contestarà aquesta pregunta. El confinament, òbviament, ja portem, com bé deia, ens recordava la síndica de Barcelona, estem de quarantena, perquè ja portem més de 40 dies tancats. Està provocant, doncs, que segurament persones que en sa vida han tocat l'alcohol ara estiguin bevent cerveses, no? O gent que ja bevia begui més, o, en fi, el tabac, o gent que fuma habitualment poc, doncs ara fumi molt. Tot això per què? Doncs, òbviament, hi ha una explicació psicològica. El confinament pot provocar moltíssimes coses. Nosaltres d'aquí no res parlem amb el doctor Joan Colom, com us dic, i també us avançarem un estudi que ha fet la immobiliària Don Piso, un informe que es presentarà dimarts vinent i on queda clar la situació futura del sector immobiliari a Espanya. Les xifres, la majoria són negatives. D'aquí no res.
¿Te gusta la ficción? Pues en COPE ya puedes crear tu propia serie, tu propio podcast.
¡Pero se quieren callar ya! ¡Hemos venido a mediar con los vecinos!
¡Eso! Que nosotros...
Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propias series radiofónicas, los personajes, las tramas...
¡Redúzcanles ya! ¡Ya!
Aprende a hacer ficción radiofónica en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de Radio de COPE. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Lluitar contra una addicció sempre és dur, però quan t'has d'enfrontar a ella en un ambient com el que estem vivint ara, de confinament, de solitud, d'aïllament social i un context en el qual regna, doncs què? La incertesa, l'ansietat, la situació, òbviament, es complica encara més. Saludem el doctor Joan Colom, subdirector general de Drogodependències de la Generalitat. Doctor Colom, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, com esteu?
Estem bé, però estem preocupats perquè, i vostè que porta tants anys, doncs, seguint el tema de les addiccions, ara m'imagino que s'estan disparant algunes, no?
Bueno, ara succeeixen diverses coses en paral·lel, diguéssim, no? Uh-huh. En primer lloc, el fet del confinament fa que persones que, òbviament, d'alta vulnerabilitat i com són els usuaris de drogues especialment, per dia parenteral, els malalts alcohòlics, persones que tenen una llarga trajectòria, que tenen una patologia crònica important, que poden tenir problemes d'hipertensió, de diabetes, de VIH, de sida, persones amb problemes respiratoris, els que han fumat, perquè molts d'ells han fumat, és a dir, tots són elements que poden agreujar la situació en relació a la infecció relacionada amb el virus. Per tant, cal tenir, són gent amb una alta vulnerabilitat. Per tant, la primera mirada és una mirada cap a la vulnerabilitat i, per tant, ens preocupa i ens ocupa. Per això d'aquí el desplegament de recursos que hem fet durant tots aquests dies per evitar i hem aconseguit que tota la red assistenciada es mantingués oberta, tota, la de l'especialitzada ambulatòria, la dels centres de reducció de danys, la de les sales de venopunció, la de les comunitats terapèutiques i pisos. Tothom ha fet un esforç extraordinari per mantenir obert, sigui per la via presencial, en alguns casos, o sigui per la via, diguéssim, de teleconferència, videoconferència, contacte telefònic, teràpies de grup, per aquests sistemes i per aquestes plataformes, no? Per tant, s'ha fet un gran esforç i s'ha aconseguit. Però, com deia, al costat d'aquesta vulnerabilitat, aquesta situació, fa que també les substàncies que s'hagi, també hagi canviat els patrons d'ús i de consum. Per tant, tot això, efectivament, ens dona una certa complexitat en el maneig d'aquesta situació actual.
Perquè d'una banda, com deia vostè, hi ha les persones que ja són addictes, i d'altra banda són les persones que no són addictes, però que degut a l'ansietat o l'angoixa podrien entrar en alguna addicció, no, doctor?
Clar, és a dir, durant aquest temps, tot i que s'ha publicat molt de que s'havia incrementat molt el consum d'alcohol, sí, de tabac o d'altres, hem de contextualitzar-ho, perquè estic parlant no per les persones que tenen problemes, sinó en general. En general, el que creiem és que haurà disminuït el consum. Fixeu-vos el que dic, sembla una paradoxa, però és així, per una raó. Perquè sí que segurament s'ha incrementat amb tota seguretat la venda d'alcohol als supermercats, per dir d'alguna forma, però si sumem el que consumíem abans, quan estaven els bars oberts, restaurants, clubs, discoteques, festivals, trobades al carrer, etcètera, si sumem tot el que es feia, amb la situació actual, òbviament, no és la mateixa i, per tant, això segur que ha disminuït. Encara que un concret, com és la venda d'alcohol per supermercats, hagi augmentat, per dir d'alguna forma. No? Per tant, com vostè molt bé diu, quan aquelles persones que estan en estat de confinament amb problemes de tristesa, d'ansietat, de preocupació, d'incertesa, el que ens preocupa és que, efectivament, l'alcohol o altres substàncies puguin ser, diguéssim, el refugi. És a dir, l'afrontament, la tècnica d'afrontament sigui precisament aquesta. I aleshores nosaltres hem fet tot un conjunt de recomanacions que estan publicades al Canal Salut en línia de precisament evitar que això passi. És a dir, hem recomanat que primer que no es consumeixi, però que si s'ha de consumir es faci a expenses de begudes de més baixa graduació. Que si es fa, es faci sempre amb els àpats, mai fora dels àpats. Que s'alternin begudes sense alcohol amb begudes amb alcohol. És a dir, tota una sèrie de mesures relacionades amb disminuir l'impacte, amb disminuir el dany, amb disminuir el risc. Per exemple, un dels elements que nosaltres utilitzem molt per prevenir inclús les persones afectades, per prevenir que facin recaigudes durant aquest període, és recordar-los que evoquin moments positius. Això és molt important, si em permets. Sí, recordin que quan han consumit tenen precisament una mala història i segurament tenen un malestar post-consum relacionat amb la frustració i amb la recaiguda. Per tant, que evoquin situacions positives, que sàpiguin que aquesta ansietat i aquesta angoixa passarà i que busquin alternatives dintre casa, en el seu entorn, amb els seus familiars, amb els seus amics, que els impliquin amb el suport cap a ell i cap a ella.
A més, doctor, jo vull recordar, vostè ho deia, que vull dir, per les persones que tenen problemes d'addiccions, estan totes les xarxes obertes i a la seva disposició, si cal presencialment, prenent totes les mesures o de forma telemàtica, però és que també als centres d'assistència primària tu demanes una visita online i la doctora o el doctor et truca avui, demà o com pot, però et truca a casa.
Evidentment, tota la primària està donant suport, tota l'especialitzada, centres de salut mental, centres d'atenció a les drogodependències. Tenim línies obertes com la línia verda, que és la 900-900-540, que atén les 24 hores també i pot fer referències i pot ajudar, òbviament, al 061. El Canal Salut, a través de tots els seus dispositius, Canal Salut, també el Canal Drogues, el Canal de Salut Pública. És a dir, per tot arreu hi ha mecanismes, formes, fins i tot el departament va crear una web app que es diu Canal Salut Emocional.
Correcte,
per gestionar precisament aquestes situacions, i un grup de professionals coordinats pel SEM atendran aquestes persones telefònicament i, si convé, les derivaran al recurs més adequat. Per tant, això està tot obert.
És a dir, la idea és que tingui tothom en el cap és que no estan sols. Sobretot, jo estic pensant, doctor, en les persones que estan fent el confinament soles.
Efectivament, aquest és un altre element, ho dieu molt bé. Si el confinament és problemàtic, si a més d'aquest confinament que ja és problemàtic en si, que no pugui sortir al carrer, canviar tots els nostres hàbits, tots els nostres patrons, tot el que havíem fet fins ara, això es fa molt difícil de fer. Ara imagineu-vos fer-ho sol, doncs realment és molt més complicat perquè falten estímuls. Per tant, aquí jo el que diria és aprofita les tecnologies que ens ha brindat aquest període de confinament, com són les videoconferències, les trucades telefòniques. Utilitza-les per parlar amb la família, amb els amics, amb els companys. Crea xarxes socials i treballa i comparteix amb ell sentiments, sensacions. I quan et sents malament per alguna cosa, demana ajuda. Que qualsevol d'aquests àmbits que abans jo feia referència, qualsevol d'aquestes aplicacions, qualsevol d'aquestes línies telefòniques t'ajudarà. Per tant, demana ajuda, no et preocupis, demana ajuda.
No estàs sol, seria la...
No estàs sol.
Doctor Colom, una abraçada, moltes gràcies. Salut.
Escolta, gràcies a vosaltres per fer-me difusió. La vostra tasca és, deixeu-m'ho dir, també molt clau. Parlem molt dels sanitaris, però tots els mitjans que esteu a primera línia també donen informació constant i adequada i ajudant a la gent. Sou un element clau i també vull per aquí agrair-vos molt la vostra dedicació i compromís. Moltes gràcies.
A vostè, doctor, en nom de tot l'equip que fem el programa cada dia. Bon dia, adeu, adeu, adeu.
Bon dia.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Era tan grande.
Lo más bonito para mí es tener una familia, un marido, hijos.
Que entregó lo que más amaba.
Si no te obedezco, me demostrarás que eres más fuerte, ¿verdad?
¡Pena! Y se encomendó a Dios.
Jesús, ayúdame a entender. Te lo ruego.
Santa Rita.
¿Dónde están mis hijos?
Están vivos, con eso te basta.
El viernes por la noche, en 13.
La voz de los misioneros se oye cada vez más alto. La pandemia aumentará el dolor de los países que más sufren. Ahora más que nunca, únete al Papa y ayuda a los que ayudan en territorios de misión. Haz tu donativo al Fondo de Emergencia de Obras Misionales Pontificias COVID-19. Colabora en omp.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquí seguimos en el mediodía, migdia, COPE Catalunya y Andorra. La pandemia del coronavirus está afectando, está clarísimo, a todos los sectores de la sociedad. Uno de ellos especialmente sensible es el sector inmobiliario. El próximo martes la empresa Don Piso presentará un informe detallado del marco residencial español en los próximos meses. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la vivienda en los próximos meses? En este estudio se va a hablar de las ventas, de la demanda, de la oferta, si subirán o bajarán los pisos, en fin, de todo. Hoy nos avanzamos a la presentación de este estudio saludando a Emilio Bermúdez, subdirector general de Don Piso. Emiliano Bermúdez. Emiliano, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Ese estudio que presentaréis el martes, ¿hay alguna cifra que no aparezca en rojo?
Bueno, te diría que no. Te diría que ante una crisis como la que estamos viviendo, que es una crisis coyuntural, una crisis diferente de la que ya vivimos en el año 2008 y que se prolongó a 6 años hasta el 2014, aquella crisis había un problema de destrucción de la capacidad productiva. Esta es una crisis diferente que esperemos que dure un tiempo determinado y es una crisis de paralización de la actividad por confinamiento, ¿no? En este sentido, las consecuencias a todos los niveles de la economía van a ser importantes, también en el sector inmobiliario, y la única buena noticia es que esperemos que efectivamente esto sea una crisis coyuntural. Va a depender mucho esa coyuntura, que tenga más o menos duración la proyección de la crisis y de los efectos negativos, de las medidas que se tomen y de las actuaciones, claro, básicamente de las administraciones.
Emiliano, existen en España 55.000 negocios dedicados actualmente a la actividad inmobiliaria y casi 150.000 personas que se dedican a los servicios inmobiliarios. ¿Cómo están viviendo esta pandemia y qué futuro ves tú para este sector?
Bueno, efectivamente, el sector inmobiliario está viviendo la pandemia, pues yo creo que como todo el mundo, ¿no? Con mucha preocupación y con ganas de que esto acabe y que se vuelva a la normalidad. Hay que decir que el sector inmobiliario, efectivamente, es un sector muy concurrido, sobre todo el de agencias inmobiliarias, muy concurrido en España, más concurrido de lo que debiera, y que vamos a vivir algo en esta crisis que va a acelerar dos procesos. Uno, el ajuste en este sentido del sector inmobiliario, van a desaparecer agencias inmobiliarias, y dos, vamos a continuar con ese ajuste de contracción que el sector inmobiliario ya empezó a partir del segundo trimestre del ejercicio 2019. El problema es que eso iba desarrollándose con una cierta normalidad y ahora la situación de caída de indicadores va a ser abrupta durante un tiempo. ¿Qué va a pasar? Pues lo que va a pasar es que muchas agencias inmobiliarias van a desaparecer, el mercado se tendrá que ajustar. Tengamos en cuenta que existe una predicción más o menos científica basada en modelos econométricos que dice que en este año 2020 vamos a vender con muchísima dificultad 400.000 viviendas en toda España, cuando en el ejercicio 2019 se vendieron por encima de las 500.000. Si hacemos cuatro números, nos damos cuenta que no hay pastel para tanta gente, ¿no?
Claro,
es decir,
claro.
Que desde una manera puramente numérica y empírica deberán desaparecer un porcentaje importante, seguramente, de los operadores y que la tasa de desempleo en el sector va a subir. Pero esto es una consecuencia que ya se venía proyectando y que ahora se va a agravar, digamos, exponencialmente por esta crisis. Sobre todo en un periodo que entendemos que va a ser todo este año 2020 y a partir del 2021 entendemos que todas estas consecuencias se van a empezar a relajar hasta volver con cierta moderación a una situación de normalidad.
Tus razonamientos, tus palabras están basadas en ese estudio, me imagino, ¿no, Emiliano?
Sí.
Está basado en todo el estudio que habéis hecho. Entonces, te pregunto, el tema, has hablado del tema de las ventas de vivienda, el tema de los precios de la vivienda nueva, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando acabe esta crisis, cuando acabe la pandemia?
Bueno, mira, en este sentido yo creo que las situaciones van a ir, digamos, por barrios, ¿no? En el sector inmobiliario las cosas siempre van por barrios. No es el mismo sector el de las grandes ciudades que el de las ciudades más pequeñas o poblaciones más pequeñas, ¿no? Los precios efectivamente van a bajar, va a haber una presión a la baja provocada por la destrucción de demanda y en consecuencia van a bajar. Y no van a bajar lo mismo en todos los segmentos. Entendemos que los pisos de precios medios, medios bajos va a tener más incidencia a la bajada y sobre todo en viviendas, segundas residencias y vacacionales la bajada de precio va a ser muy importante porque la destrucción de demanda en esos, digamos, segmentos de actividad va a ser muchísimo mayor que en otros segmentos. Por lo tanto, en términos generales, entendemos que los precios pueden tener tasas interanuales negativas en torno al 10% aproximadamente. Parece que no es mucho, pero son medias, ¿eh? Claro. Es decir, habrán zonas y segmentos de mercado donde los precios caerán bastante más.
En concreto, el gobierno español ha aprobado medidas económicas respecto a vuestro sector, al sector inmobiliario. ¿Alguna de las medidas aprobadas os puede favorecer o no?
Mira, el conjunto de medidas que se están adoptando con respecto a esta crisis deben tener una dirección. Esta, como hemos dicho antes, no es una crisis estructural, es coyuntural, es una crisis de liquidez que se puede convertir en una crisis de insolvencia. Todo va a depender del tiempo en el que dure el confinamiento. El gobierno español y el resto de instituciones deberían centrarse de verdad y de una manera efectiva en tratar de aportar liquidez a pequeños y medianos empresarios para preservar la capacidad productiva y los empleos. Y deberían también tratar de generar subvenciones necesarias para que las familias, las economías domésticas, puedan mantenerse a flote y puedan también proteger, podamos proteger algo muy importante el día después, que es la capacidad de consumir.
Claro.
Esto, lógicamente, ya sabemos que depende mucho de las decisiones que se tomen en Europa, pero entendemos que España, que es la cuarta potencia europea en términos de PIB, una situación como esta, coyuntural, debería ser capaz de resolverla, debería ser capaz de proyectar, digamos, la liquidez necesaria a las empresas y que llegue realmente al mercado. Que no lo pongamos en las decisiones en manos solo de la banca, que es lo que está ocurriendo ahora, porque si no nos encontraremos que muchas empresas se van a quedar por el camino. Y nos encontraremos también que la banca, pues si nadie supervisa lo que está ocurriendo con la concesión de los créditos ICO, pues seguramente no traslada a la economía productiva todo este potencial de la manera que lo debería hacer, ¿no? Por lo tanto, es importantísimo que el gobierno de España interceda ante quien sea y haga lo que tenga que hacer para resolver esta crisis, que se puede resolver si hay liquidez a las empresas y a las familias.
Emiliano Bermúdez, socio, subdirector general y responsable de expansión de Don Piso. Un abrazo muy grande y salud, sobre todo. Salud, que es lo
más importante. Gracias y ánimo, y que todo el mundo esté bien. Deseamos que esto pase cuanto antes.
Claro.
Y con el menor incidente de personas.
Claro. Gracias, gracias, Emiliano. Cuídate mucho. Adiós. Adiós.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No parem, eh? És que a més ja sabeu que qui us parla, doncs, A mi em costa callar. M'agrada parlar molt amb tothom i de tot el que et pot interessar. Ara parlàvem del sector immobiliari, què passarà durant els propers anys. Molt interessant aquest informe de Don Piso que presentaran dimarts vinent. Us hem volgut una avançada. I ara mateix volem parlar d'un altre sector que també necessita obrir portes perquè, si no, pinta molt malament. Estic parlant del sector de la perruqueria i de la bellesa a Catalunya. Tenim al telèfon a la Mari Carme Moles, que és presidenta de la Federació Catalana de Perruqueria i Bellesa. Mari Carme, bon dia.
Bon dia a tots.
Encantat de saludar-te. Jo tinc aquí una informació via Twitter que diu exactament: las 50.000 peluquerías que hay en España tienen puesta ya la vista en la reapertura de sus locales. Cuando se decretó el estado de alarma, el gobierno dejaba en un principio que abrieran estos centros, pero rectificó rápidamente y solo se permite el servicio a domicilio. Hay cierto malestar en los salones de belleza con el gobierno español, pero este jueves... Això és el dijous, ahir mateix, no? Es va enviar una carta al Ministeri de Sanitat. És correcta aquesta informació, Mari Carme?
És correcta. Estàs al dia.
Estic al dia. Què dèieu en aquesta carta? Què reclamàveu?
A veure, des del nostre col·lectiu tothom està molt preocupat. També és veritat que tenim moltes hores per pensar, per rumiar, i el bo i el dolent, eh?
Sí,
partim d'aquesta base.
Clar.
Llavors, tothom està molt preocupat perquè tenim moltes ganes de començar, però tenir-ho tot molt correcte, perquè, evidentment, doncs estem tocant els clients nosaltres. Exacte. Llavors, els protocols, d'alguna manera, no ens arriben. No ens arriba un protocol doncs especial per estètica i peluqueria. Sí que és veritat que ahir, des del Ministeri de Sanitat, encara hi vaig parlar, i em varen dir que, bueno, que féssim servir i utilitzéssim uns protocols que precisament hem penjat en la pàgina de la FEDCAT, de la Federació Catalana, però són molt genèrics, són a nivell de comerç. Llavors, el que sí que recomanem nosaltres és que, a veure, paguem unes empreses que són de riscos laborals. Això ho tenim tots. Doncs, llavors, ells estan obligats a donar-nos un protocol a mida de cada un, perquè no és el mateix, per exemple, un saló que té saló i centre d'estètica, un saló que només té perruqueria, un saló que té 100 metres quadrats i té 5 treballadors, un saló que té 25 persones treballant, o una persona autònoma que està treballant sola. En funció de tot això, els protocols han de ser diferents. Una persona que treballa sola no té que tenir un mitjà de protecció vers una altra persona. Només ha de ser vers el client. Si és una persona que hi ha diversos treballadors treballant, evidentment hi ha d'haver el protocol establert entre ells i, a més, entre el client. Tot això, de totes maneres, a vegades ens sembla com molt més complicat perquè no sé si és que li fem entre tots. Jo, quan he llegit tots els protocols de sanitat, realment el 90% de coses que ens demanen les fem. A veure, els salons es desinfecten diàriament, el vestuari que porten els treballadors es canvia de diari. Nosaltres, des que va haver-hi el problema del SIDA, esterilitzadors, desinfecció, a veure, això ho tenim ja en l'ADN, perquè portem molts anys ja amb tot això. No sé, per exemple, l'afaitat del noi, els barbers, no es fa amb navalla de reutilitzar, ja tot es llença, ja tot és d'un sol ús. El material d'un sol ús, que ara sembla que ens demanen que tal, a veure, el material d'un sol ús, quasi bé, tot es fa servir amb estètica, pràcticament tot es llença. Vol dir que, a veure, sí que és veritat que ara doncs hem de donar més atenció al tema, però, a veure, és que jo penso que quan m'ho he llegit tot, dic, però si és que el 90...
Ja ho compliu,
Vol dir que sí que vull donar un missatge de tranquil·litat en el sector, a dir, el que feu, doncs encara ho apureu una mica més, vale? Perquè tots estiguem més tranquils, perquè els clients vinguin. I a mi l'única cosa que em fa mal és que no em veuran el somriure dels meus clients. Els perruquers, quan entreu, els clients ens fa molta il·lusió donar-vos un somriure, no? I amb la mascareta, doncs, és l'única cosa que canviarà.
Però, en tot cas, quan creus, Mari Carme, que podeu obrir portes? Tens idea o no?
Jo penso que serà bastant cert quan el decret d'alarma s'acabi, nosaltres engegarem. Perquè si és de la mateixa manera que va ser el tancament, primer van ser, si no recordo malament, restaurants, escoles i centres de perruqueria estètica, i la desescalada, doncs, has de comptar que serà al revés. Serem els primers, llavors suposo que seran les escoles i els restaurants. O sigui que pràcticament n'ha d'estar, bueno, ho tenim al caure.
Doncs ho desitgem, sobretot perquè jo m'he fet una barbaritat al cabell a casa. Mari Carme, moltes gràcies i en el moment que comenceu a obrir portes us trucarem i parlarem. Gràcies, una abraçada, molta sort
gràcies
i molta salut. Adéu.
Salut, adéu.
Adéu.
se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Dime que puedo cambiar. Yo solo quiero estar contigo. Nadie tendrá tu lugar. Lo sé, si tú te vas. Y me quedo sufriendo, sigo sufriendo. Si tú te vas. Y me quedo esperando y sigo perdiendo. Si tú te vas en mi vida, esta herida no se va a cerrar. Si tú te vas, no va a cambiar lo que siento, sigo sufriendo.
Dale, Subago, buenos días.
Hola, muy buenos días, Pepe.
¿Cómo estás? Gracias
por saludarte, ¿cómo estás?
Yo estoy encantado y estoy asustado porque estoy mirando las cifras que tienes en las redes sociales y esto es, muchacho, ¿qué les das tú a las redes sociales? ¿Qué les das de comer? Porque qué barbaridad, millones y millones.
Bueno, sí, la verdad que es una suerte uh-huh. tener tanta gente que me sigue y que escucha mi música. La verdad que estoy muy contento.
¿Será porque eres un creador musical que lo que hace lo haces... Lo haces con el corazón, ¿no? ¿Verdad?
Pues sí, la verdad es que sí. Siempre, la verdad es que no entiendo otra manera de hacerlo que no sea así, ¿no? Poniendo el corazón en cada una de mis canciones. Y por suerte, pues ya son bastantes años. Bueno, fíjate que el año que viene, a finales del año que viene, 2021, estaré cumpliendo 20 años de carrera.
Fíjate.
Con lo cual ya son bastantes años, bueno, pues compartiendo canciones con la gente. Y a día de hoy, pues no nos queda más remedio que adaptarnos a estas nuevas tecnologías y estar presentes, ¿no?, en las redes sociales.
Las redes sociales que están siendo, durante este confinamiento, están siendo, yo diría, el rinconcito donde muchísimas personas están encontrando consuelo a través de la música, a través de la imagen, y te están encontrando a ti, por ejemplo, con esa canción, con el Si tú te vas. ¿Qué hay detrás del Si tú te vas, Alex?
Bueno, pues Si tú te vas es mi último single, mi single más reciente. Es el tercer adelanto de lo que será mi nuevo disco, uh-huh. que la verdad es que todavía no sé cuándo va a salir, y menos aún con esta situación que estamos viviendo, que nos ha trastocado un poquito todos los planes, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo que a todos. Pero bueno, de momento voy a ir sacando así canciones sueltas periódicamente. De hecho, dentro de un mes más o menos saldrá otro nuevo single. Y este Si tú te vas es el último que he sacado, que es una colaboración con un artista colombiano que se llama Mike Bahía,
uh-huh.
y es una canción, como podéis escuchar, con un estilo bastante diferente a lo que yo he venido haciendo hasta ahora, ¿no? Al ser una colaboración con este artista, con Mike Bahía, que es un amigo con el que tenía muchas ganas de hacer algo hace tiempo, y él viene de un estilo, digamos, un poco más urbano, más latino, y hemos fusionado ahí un poquito los estilos de los dos para hacer esta canción que tiene una influencia bastante bastante latina y bastante urbana, ¿no?
Me imagino, Alex, que esta canción se la dedicas a todo el mundo en estos momentos tan duros que estamos pasando, ¿verdad?
Totalmente. Yo, hombre, si lo que hacemos sirve para que la gente se sienta mejor y para hacerles un poquito más llevadera esta situación, claro. Como tú bien decías antes, las redes sociales, la música en general, yo creo que el entretenimiento en general, ¿no? Lo amplío, por ejemplo, a vuestro rubro, a la radio, a cualquier modo de entretenimiento, yo creo que en este momento somos muy importantes para la gente.
Claro que sí. Alex, un abrazo muy, muy grande. 20 años llevas y 20 más y 20 más. Abrazos grandes.
Gracias,
cuídate. Salud grande. Igual, adiós. Amics i amigues, bon cap de setmana. Aprofiteu el sol, aprofiteu la sortida dels nens i que ho passeu bé. Fins dilluns. Adéu, macos i maques. Si tu...